Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Ens acompanya el regidor d'Hisenda i d'Espai Públic de l'Ajuntament de Vilafranca, Miquel Medialdea, perquè ens expliqui com participar a la votació dels pressupostos participatius i els canvis en el servei d'estacionament regulat que l'any vinent assumirà directament la seva gestió a l'Ajuntament. Miquel Medialdea, bon dia.
Bon dia.
Tots dos canvis que volíem explicar als oients són fruit d'acords amb grups de l'oposició, amb CUP i Comuns en concret.
Doncs sí, aquest any vam iniciar el mandat fent una aposta arriscada que era de començar en solitari, obrir les portes a tots els grups de poder parlar, de negociar, de veure quins tipus d'acord podíem arribar. I bé, ja amb aquest tercer any de mandat, afortunadament podem dir doncs, que amb els diferents pressupostos hem anat arribant a diferents acords en diferents grups per anar tirant endavant les propostes de pressupostos i fruit d'aquests acords amb els altres grups doncs, hi ha algunes iniciatives doncs, amb la qual destaquem, òbviament, quan hi ha hagut un grup que ha sigut més insistent en que aquella iniciativa es dugui a terme.
Comencem pels pressupostos participatius, que ja han obert el període de votació. Per tant, la proposta ja està força madura. Els vilafranquins ja poden decidir. Com s'han seleccionat les propostes que en aquests moments podem votar, podem triar?
Sí, els pressupostos participatius tenen diferents fases. La primera fase, que ja està passada, era quan els ciutadans podien presentar propostes. Vam tancar aquesta primera fase amb 87 propostes presentades. A partir d'aquí vam entrar en una segona fase, que era analitzar aquestes propostes, i llavors quina anàlisi fèiem? Hi ha unes bases dels pressupostos participatius que diu el que es pot presentar, el que no. Llavors, principalment, hi ha tres elements. Un d'ells és que sigui una proposta d'inversió. Llavors, això no es val a dir, perquè hi ha algunes propostes que han entrat i que han tingut de descartar, que eren propostes de nous serveis, no propostes d'inversió, o algunes propostes que sí que eren d'inversió, però que anava adjacent, doncs, un servei. Per exemple, per posar un exemple, de dir, hi havia una proposta que era posar pantalles informatives a la vila, però és obvi que això no és només la inversió de la pantalla, perquè una vegada tens la pantalla, allà ha de sortir alguna cosa. Llavors, aquí hi ha un servei que s'ha de veure què és el que surt a les pantalles, quina informació surt, quina no. Llavors, són propostes que han dit no és només la inversió, hi ha un servei darrere i s'ha de pensar el servei abans de poder tirar endavant la proposta o no. Llavors, havien de ser propostes d'inversió, això és el primer que miràvem. Després havien de ser en espais de titularitat municipal, ja fossin equipaments o espai públic, i llavors hi ha algunes propostes que són espais que no són de titularitat municipal, llavors aquests també els descartàvem. I el tercer criteri que miràvem és que vam posar un import màxim per proposta de 48.000 euros. Aquest import estava posat, tenim un pressupost dotat per aquests pressupostos participatius de 155.000 euros, i el que volíem és, si més no, amb aquesta primera edició de pressupostos participatius, de que no una sola proposta s'ho emportés tot. Creiem que era millor doncs, que puguin haver diverses propostes i es pugui repartir més, ja sigui a nivell de barris o de tipologies de projectes que es facin. Llavors vam marcar aquest límit de 48.000 euros, que també coincideix a nivell d'administració amb l'import màxim d'un contracte menor d'obra, que això facilita després també a l'hora de fer la implementació, que pugui ser algo més ràpid, perquè els terminis d'administració no són molt àgils.
Són farragosos,
llavors perquè sigui més àgil van marcar aquesta xifra. Llavors es va fer per part del personal tècnic de l'Ajuntament, cadascú en funció de la proposta, doncs ho passàvem a cultura, ho passàvem a esports, ho passàvem a espai públic, bueno, ho passàvem als diferents serveis perquè ho valoressin, a mobilitat. Llavors ells valoraven, en funció del que havia descrit el ciutadà, si passava aquest límit o no. Els que no passen el límit eren una inversió en l'espai de titularitat municipal, doncs endavant. Els que passaven el límit vèiem si la proposta podia ser adaptable, de dir, es pot fer per fases o es pot fer una part de la proposta, llavors els passàvem a deliberació per parlar-ho amb ells, i els que veiem que no era adaptable, doncs, com he dit, aquests els descartàvem, no? I després l'última cosa que miràvem és que ha passat amb alguna iniciativa, si com a ajuntament ja ho teníem previst fer-ho, curt termini, òbviament, no a mig o llarg termini. Si ja ho teníem planificat fer-ho, llavors ho descartàvem perquè ja està en marxa. Si ja està pendent de que acabi el procés de licitació, de compra, d'allò que es proposa, no? Llavors, aquestes les descartàvem perquè ja estava previst fer-ho. Aquí me'n recordo que hi havia una proposta que era de que totes les bateries de contenidors siguessin completes, tinguessin totes les fraccions. Tot i que això és un contracte de mancomunitat i segurament no l'haguessin pogut tirar endavant, amb el contracte de mancomunitat de residus ja posa que totes les bateries seran completes. Per tant, és algo que ja estava previst fer-ho i llavors ho tombàvem. Llavors vam acabar aquesta segona fase, vam acabar. Una vegada vam fer aquesta primera lectura des dels serveis tècnics municipals, llavors el que vam fer, les que eren que sí, doncs ja passaven directament a la fase de votació, les deixàvem allà. Les que eren que no, òbviament, havien de preparar el text per argumentar per què no, i després hi havia una sèrie de propostes, no recordo quantes van ser, 20 i pico, que passaven a fase deliberativa. I es van convocar dues sessions, que eren obertes, perquè sempre amb els processos participatius intentes que sigui obert, tot i que la convocatòria en concret se li feia a les persones que havien fet la proposta, i llavors quan venien allà hi havia una contraproposta a nivell tècnic, de dir, mira, hem estat estudiant la teva proposta, així com la proposes no hi veiem l'encaix perquè puja més el pressupost o perquè hi ha alguna cosa que va... havia algú que ens proposava talar arbres per fer un espai més ampli, no sé què, li van dir, home, això va en contra de la política municipal, estem intentant renaturalitzar els espais, per tant hauríem de buscar una altra solució pel que proposes. Llavors hi havia aquesta fase deliberativa, hi va haver algunes propostes que es van ajuntar, algunes que van passar a fase de votació i algunes que no hi va haver acord i es van declinar. Al final, clar, qualsevol modificació sobre la proposta ens hauria d'autoritzar la persona que presenta la proposta. Nosaltres, com a Ajuntament, no podíem fer unilateralment ni de bon tros. Llavors, ja hem acabat aquesta segona fase. Finalment, d'aquestes 87 propostes, hi va haver una que, no sé per què, ells mateixos la van descartar, serien 86, i d'aquestes 86, a votació, quan els ciutadans entren a la plataforma, veurem que n'hi ha 27. Vale? Nosaltres diem que són 31 que han passat, però com que hi ha algunes agrupades, són 27 propostes al final que es poden votar. Llavors, ara ja estem en fase de votació, just ha passat la primera setmana de votació, fins al 17 de juny les persones de Vilafranca poden entrar a la plataforma i poden votar.
Com es diu la plataforma?
Sí, primer? La plataforma és la 311.
Participa 311.
Correcte. La plataforma Participa 311, Vilafranca, diva.cat, però això no falta que la gent s'ho aprengui de memòria. Si va a la pàgina web de l'Ajuntament, vilafranca.cat, que és molt senzilla, fas un scroll, tires a baix la pantalla i llavors et posa pressupostos participatius. Cliques allà i tens l'enllaç directe. Llavors, a través d'aquesta plataforma, veuràs que vas a l'apartat de pressupostos participatius, votació, i llavors et surten les 27 propostes. Cada proposta està valorada amb l'import que els serveis tècnics han cregut que ens costarà tirar-la endavant. Llavors, tu pots votar tantes propostes com vulguis, sempre que no et passis els 155.000 euros.
Has d'anar fent números.
No has d'anar fent números.
No cal.
La plataforma t'ho fa per tu sol.
Ah,
ja
fantàstic.
Veuràs que la part superior de la plataforma et surt
sumant
com una barra, i llavors, en funció dels que tu vas seleccionant, la barra sempre és visible, encara que tiris avall, i et vas sumant. Quan et passes dels 155, et dirà, eps, això ja no entra. Si tu no vols esgotar els 155 i dius, no, jo només vull votar una proposta, també ho pots fer. Mentre no et passes dels 155, pots votar tantes propostes com hi entrin.
27 propostes són moltes, però a tall d'exemple, què hi trobem?
Clar, jo no voldria destacar cap per sobre les altres. Bueno, et diré que hi ha propostes a nivell de cultura.
Vinga.
Vale, que hi ha diferents propostes, algunes de posar murals al carrer, de millores del clos del Trinitari, a nivell d'adquirir nous elements de sonorització per quan es fan espectacles allà, temes de la sala d'escorxador, la sala d'actes, que és molt utilitzada, algú proposa de millorar-ne la insonorització de la sala. També hi ha temes d'adquirir unes tarimes modulars per tal de, quan es fan espectacles o alguna cosa a l'espai públic o amb equipaments, doncs, per cedir a les entitats. En tema esportiu, es parla tant de creació de zona de calistènia. Algun demana també posar taules de ping-pong en alguna plaça. Creació també d'aquestes zones que ja n'hem posat, de gimnàstica per gent gran. També es proposa millorar la senyalització del circuit del 10K. Es proposa també temes amb el parc de skate. Després també hi ha propostes referents a equipaments, aquí sobretot amb llar d'infants municipals, que són titularitat nostra, doncs millorar-ne la climatització o millorar-ne el pati d'alguna llar d'infants. També demanen algun institut crear com zones d'ombratge al costat de l'institut i també facilitar la part dels busos i altres.
Propostes molt diverses.
Sí, després hi ha propostes d'espai públic. Aquí alguns demanen doncs, millorar les àrees d'esbarjo per a gossos. També demanen espais d'ombra o taules de pícnic en alguna plaça. També hi ha posar jocs d'aigua, que actualment a Vilafranca no en tenim, fa temps que ho mirem, però no en tenim, doncs de posar els jocs d'aigua en alguna plaça. Alguns demanen algun tema d'enllumenat, algun carrer que també l'arbre tapa, a veure si es podria posar un enllumenat més baix. Altres demanen millores amb algun parc o amb alguna plaça, també a nivell d'elements. I després també hi ha bastantes propostes a nivell de mobilitat.
Podem votar fins al 17 de juny? I quan s'executarien les obres pertinents dels projectes guanyadors?
Podem votar fins al 17 de juny. El 17 de juny, òbviament, com que la votació és online, el recompte és automàtic.
I
llavors, no sé si el 17, el 18 o el 19, perquè el 17 penso... Ara penso que acabo en dilluns. El 18 ja sabríem quines són les propostes guanyadores i a partir d'aquí el que hauríem és de veure quantes surten. Perquè, clar, com he dit, és fins a 48.000 euros per proposta, però si mires les propostes que t'ho he comentat, hi ha algunes que valen 12.000, algunes que valen 22.000, algunes que valen 46.000. Llavors, clar, pot sortir 4 propostes o en poden sortir 10. Veurem, en funció dels imports i les que siguin més votades. Llavors, en funció d'això, ho haurem d'entrar dintre el que és el calendari de compres de licitacions de l'Ajuntament. Llavors, nosaltres calculem més o menys durant un any anar executant les diferents propostes. Quan tinguem les propostes concretes, podrem afinar millor.
Per tant, dins del mandat, queda un any de mandat, una mica just, potser?
No sé si arribarem. Tant de bo. A mi m'agradaria que sí, però, bueno, amb els terminis d'administració, bueno, quan sapiguem les propostes, podrem afinar millor. L'únic que, clar, al final ho has d'encabir dintre altres licitacions que ja tenim en marxa com a Ajuntament. Per tant, no és que de cop i volta podràs posar-les tot de cop, sinó que ho haurem d'anar encaixant. Jo confio que sí, que durant aquest darrer any de mandat, com a mínim, algunes propostes ja puguin ser una realitat, però si ho encaixarem tot, ja no t'ho sé dir. I un tema important, si a algú no li agrada votar online, perquè no té els mitjans, perquè, bueno, no s'entén molt bé amb els ordinadors, pel motiu que sigui, hi ha un punt de suport per fer la votació, un punt de suport presencial, que és l'Oficina de Participació i Barris, que està a la planta baixa de l'Ajuntament, que si demana que li donin suport a l'hora de votar, doncs allà l'ajudaran.
I l'altra qüestió que volíem abordar amb el regidor d'Hisenda i d'Espai Públic és el fet que a partir de l'any vinent l'Ajuntament gestionarà directament l'estacionament regulat, les zones blaves, popularment, a Vilafranca.
Ui, un canvi de tema.
Total. Què és el més essencial que han de conèixer els veïns? Com els afectarà o no notaran cap canvi?
La idea és que no tinc cap canvi. Això seria l'ideal. Al final, aquí el que s'ha acordat és, primer de tot, això ve amb el marc d'una comissió d'estudi per tal de posar en marxa una nova empresa municipal de serveis. I llavors, clar, per posar aquesta empresa municipal de serveis hem de saber quins serveis li haurien de transferir com a ajuntament. Llavors, aquí hi ha una comissió d'estudi formada pel Departament de Compres, pel Servei d'Intervenció, pels serveis jurídics de l'Ajuntament, per tal de poder estudiar què és el que pot ser municipalitzable o no. Si volem passar a una empresa municipal de serveis, a una empresa mercantil, la llei ens diu que tot el que hi passem ha de cobrir els costos. És a dir, no podem enviar un servei que sigui deficitari. Que no surti la paraula, disculpeu. Llavors, tots els serveis que hi enviem s'han de poder cobrir per les pròpies tarifes que es cobrin del servei. Llavors, dintre d'aquesta comissió d'estudi, es van fer els dos primers serveis que es van estudiar. Un, que ja l'estem prestant directament des de l'Ajuntament, que és el servei d'alberg. L'únic que volíem veure, si el podien traspassar a l'empresa municipal de serveis, per veure si així doncs, té més agilitat amb algunes de les contractacions que fan. I també hi ha uns temes d'IVA, que si estàs a una empresa municipal de serveis pots desgravar, que com a Ajuntament no podem, i creiem que això podria ser beneficiós, però malauradament, doncs actualment, que més o menys ens ho temíem, l'alberg actual no cobreix costos. Ja ens havien avisat que per cobrir costos necessitaríem ampliar les places, cosa que ara de moment a curt termini no tenim previst, i llavors doncs, la comissió ens va dir de moment l'heu de continuar prestant directament aquest servei, no el podeu passar a l'empresa municipal de serveis. L'altre servei que vam estudiar, aquí sí que hi ha un contracte extern, que és la zona d'estacionament regulat. La zona d'estacionament regulat, tradicionalment fa anys, ho gestionava Saba.
Molts anys.
Però el 2022, si no recordo malament, es va acabar aquest contracte d'estacionament regulat en superfície, no al soterrat que continuen tenint i tenen encara molts anys de concessió, I llavors es va decidir ja fer un pas de no continuar amb Saba, sinó fer-ne una licitació per tenir major control de com estava anant, com funciona. Llavors es va fer com un contracte pont, diguem-ne, de 4 anys per anar veient, tenint dades més directes del funcionament. Llavors, amb aquestes dades que hem pogut compartir amb la comissió, hem pogut fer l'estudi i hem vist que, en principi, és un servei que no és deficitari, que amb el que es cobra amb les tarifes d'aparcament, doncs es cobreixen els costos de les persones que fan aquesta vigilància, del manteniment dels parquímetres, de l'app que s'utilitza per poder fer els pagaments. Llavors, bueno, és un servei que es pot passar a l'empresa municipal. Llavors, ara, dintre aquesta comissió d'estudi, hem pactat de continuar estudiant altres contractes de l'Ajuntament. De fet, ara els dos següents que vam pactar d'estudiar, un és el parc públic d'habitatge, que és una cosa que ja gestionem directament com a Ajuntament, però, igual que l'alberg, pensem que a través de l'empresa municipal, perquè es cobren alguns lloguers a les persones que hi són, doncs podríem desgravar segurament a l'IVA o alguns manteniments que fem allà i podria ser una mica més àgil tot el procés. Veurem què surt, si ens diuen el mateix que l'alberg o no. I després l'altre, que és un contracte extern, igual que el de zones regulades, és tot el contracte que tenim per l'enllumenat i la semaforia. I us farem l'estudi de veure si aquest servei és deficitari o no. A partir d'aquí, mentre no tenim altres serveis, hem dit el contracte de zones regulades acaba el gener de l'any vinent. El gener l'any vinent no tenim clar si ja tindrem aquesta empresa municipal de serveis. A més, actualment estem en un pla econòmic financer que en principi no la podem crear. Hauríem de demanar permís a tota la financera i hauríem de ser ells que ens diguin si podem o no. El que ja hem activat, és dir, el que tenim claríssim és que ja no farem un nou contracte. Llavors, ara el que estem fent treballant internament és dir què és el que hem d'assumir aquest contracte i de moment l'assumiríem directament l'Ajuntament. Llavors, subrogaríem el personal, segurament farem una licitació per veure que alguna empresa ens faci el manteniment del parquímetre i ens ofereixi aquesta app on els usuaris doncs, puguin continuar pagant i, mentre no creem l'empresa, doncs, es gestionarà directament. Llavors, l'anunci que feia més ja no farem contractació externa amb alguna empresa privada que ho pugui fer, si no, ho assumirem de moment directament fins que ho puguem traspassar a l'empresa municipal de serveis. Ja et dic que a nivell
d'usuari... I en aquest impàs l'usuari no notarà res?
Home, l'ideal és que no noti res, perquè al final és continuar prestant el servei. Ja sabem que pagar per aparcar a ningú li agrada, però és necessari per aconseguir aquesta rotació que ens demanen doncs, molts comerciants per tal de que pugui venir més gent a les seves botigues o que ens demanen alguns veïns quan volen anar amb un equipament i si no hi ha certa rotació, doncs es troben tot l'aparcament cobert. Llavors, en principi, no hauríem de notar res. Veurem quan es faci la licitació pel manteniment i per l'app, si tenim la mateixa app o hi ha un canvi d'app, que podrien ser doncs, que en lloc d'anar amb Blinkey, que és el que utilitzem ara, doncs, si no és Blinkey i es presenta alguna altra app, doncs, bueno, les funcionalitats seran similars, però hauria d'haver-hi un canvi d'app. Més que això, en principi, no hauríem de...
Tampoc hi ha molt on triar, no? Em sembla que són 3 empreses que ho porten arreu del país.
No me les conec totes, però sé que hi ha diferents empreses i llavors, bueno, és veure quina ens ofereix més que res, perquè l'altra opció seria fer una app municipal. Però crec que és més encertat si hi ha una app que t'ofereix aquest servei al mercat, segur que surt més barat que no pas fer-nos nosaltres directament l'app. Llavors, en principi, la idea és que a nivell d'usuari no tinc canvi.
Les tarifes es mantenen?
Les tarifes, bueno, l'altre dia la regidora de la CUP ja considerava que les tarifes eren cares. Jo, la veritat, no tinc un estudi comparatiu per afirmar això. És cert que nosaltres el que intentem, i això ens ho marca el pla de mobilitat, és el que es diu de les 3 corones, una corona central que correspondria més a la part de centre històric i de centre comercial de Vilafranca, on necessitem que hi hagi més rotació, i aquí és en el pla de mobilitat marca que hi hagi unes tarifes de zona blava, unes tarifes més altes per incentivar que la gent no deixi el cotxe allà aparcar tot el dia, sinó que si algú té la necessitat de venir en cotxe, pugui venir en cotxe, però que hi hagi un cost perquè estigui al mínim temps disponible per fer les compres que vulgui fer o el passeig que vulgui fer i marxar. Llavors, això marca el nostre pla de mobilitat. Llavors, la idea no és incentivar que la gent vagi més amb cotxe al centre, just crec que anem tot al contrari, no? Intentar que la gent pugui anar caminant, pugui anar d'altres formes. Ara és obvi que hi ha gent que encara necessita anar en cotxe, pel motiu que sigui. Llavors hi ha aquesta primera corona que ens marca el pla de mobilitat, que seria la tarifa blava, i hi ha una segona corona, que no seria tant una segona corona, que és la zona taronja, que són sobretot els aparcaments que estan al costat d'equipaments que necessitem certa rotació. Per exemple, on tenim zona taronja? A l'estació de busos. Aquell aparcament dona servei a l'estació de busos com a l'estació de tren, i abans si anaves era molt difícil trobar aparcament. Llavors, clar, si tu vols agafar un bus, si tu vols agafar un tren, necessites tenir clar que podràs aparcar, no? Llavors, des de que hem posat la zona taronja, doncs la veritat és que ja trobes lloc per aparcar. Si tens pressa, pots anar. Depèn la gestió que hagis de fer. Si te'n vas en bus o en tren i te'n vas molt lluny, tens una hora i mitja gratuïta, perquè l'objectiu no és recaptar, sinó l'objectiu és que hi hagi rotació. Si t'has de passar tot el dia, doncs llavors tens una tarifa més econòmica que la zona blava, però sí que tens una tarifa. On posem zona taronja, sempre intentem que hi hagi un aparcament dissuasori relativament a prop. Quan vam activar la zona taronja del costat de l'estació, vam activar l'aparcament dissuasori de Marrabassa. I a vegades hi passo per davant i veig que de moment hi ha aparcament disponible. És a dir, que si algú diu, escolta, és que jo passaré tot el dia a Barcelona i no vull pagar, tens l'opció d'anar a l'aparcament dissuasori. No et queda tan a prop de l'equipament, però tens una opció. Que tu dius, bueno, a mi m'és igual, ja m'està bé, doncs cap problema, aparca allà. I ara amb això, amb aquestes zones taronges, garantim que hi hagi aquesta rotació. Llavors, el que ens diu el pla de mobilitat és que han d'activar noves zones taronges. De fet, la següent, que en principi haurien d'activar, seria la del Cap Nord, que ja tenim moltes queixes, que costa molt aparcar. Per això vam anunciar aquest any que faríem un aparcament dissuasori a l'altre costat de la Pellegrina, allà a la zona de les Bassetes, per tal de poder activar la zona taronja. Tan aviat puguem tenir aquest aparcament i aquestes persones que, bueno, no tenen aparcament als seus edificis perquè són antics o el que sigui, necessiten aparcar a algun lloc, doncs els hi puguem facilitar aquest aparcament dissuasori i podrem activar la zona taronja. Llavors el pla de mobilitat ens proposa això, tenir aquesta combinació, que seria la tercera corona d'aparcaments dissuasoris. Llavors, dintre d'això, si es volen revisar tarifes, en podem parlar. De moment, el pla de mobilitat no em dona la sensació que això ho digui, però bueno, tot es pot parlar.
És Miquel Medialdea, regidor d'Hisenda i d'Espai Públic, a qui li agraïm que sempre que li demanem que vingui a Ràdio Vilafranca a explicar-nos qüestions de política municipal, ens diu que sí. Gràcies i fins la propera.
Fins la propera.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.